Ja sabeu que habitualment connectem amb el Raimundo Castro. Raimundo, bona tarda.
Hola, bona tarda, companyer.
Ja veus que des de l'independentisme es ven aquesta reunió del Consell de Ministres com una provocació a Barcelona. Ja sabem que des de la part no independentista de Catalunya, no. Inicialment, aquesta reunió del Consell de Ministres a Barcelona era un gest de distensió, de bona voluntat, de col·laboració, d'entesa de Pedro Sánchez. Es va anunciar ja fa molts mesos. Com se'l prenen a Madrid? Què s'espera a Madrid? Què espera Pedro Sánchez? Què espera el govern socialista que passi en aquesta reunió del 21 de desembre?
Hombre, en realidad responde a una invitación de hablar cara a cara, bilateralmente, Torra y el presidente, ¿no? Pero, y se busca una fecha. Ahora, se busca una fecha con relativa intención. Vamos a dejar claro quién controla a quién y tal. Y yo creo que no tanto provocación como la prueba del algodón que hace Pedro Sánchez es convocar en Lloret de Mar, que no deja de ser el centro de Barcelona, y en un sitio donde se puede proteger policialmente, pero no es fácil salir corriendo, etcétera, etcétera. Tal. Aunque todo esto es muy relativo, porque no hay que olvidar cuando más tuvo que ir al Parlamento en helicóptero, ¿no? O sea, yo creo que la clave está en que lo que se está jugando por detrás, aquí lo comentan, ¿no? O sea, es controla la calle la Generalitat, los partidos que forman parte de la Generalitat controlan la calle, o es de los CDR, ¿no? O de digamos de los, el sector más radical, ¿no? De la CUT y tal. Entonces, el planteamiento que hay aquí es: si hay violencia, se intentará aprovechar para desmontar la idea de que el uno, la violencia solo fue de una parte. Y si no hay violencia, pues se dirá que bueno, que se controla, ¿no? Aunque os recuerdo, porque seguro que la derecha dirá, claro, no hay violencia porque la violencia la controla Puigdemont y Torra y tal, que cuando quieren sacan a los de la calle y cuando quieren los contienen, depende de su conveniencia y tal y cual. Que no es verdad, pero que al final, digamos, que hagas lo que hagas, si no es por unos es por otros, pues te van a criticar. Pero yo creo que el tema central es el de que hay o no violencia en Cataluña, es decir, hay o no, porque sobre todo además es el argumento que utiliza la derecha para exigir el 155, y de alguna manera también está haciendo un poco la prueba y está tanteándoles Pedro Sánchez, diciéndoles a ver si podéis controlar esto o no, porque si no se puede controlar, yo no puedo controlar la presión o evitar la presión o ceder a la presión que me hace la derecha.
És a dir, que és un intent una mica de Pedro Sánchez de passar-li la patata calenta, entre cometes, al govern de la Generalitat, de dir a veure si sou capaços de controlar o no aquesta teòrica, claro, o hipotètica violència.
Claro, porque además se queda la imagen. Es que además todo se ha envenenado tanto que pasa eso, que pasa que Rajoy, como decía ayer Tardá, hizo que los mozos actuaran exactamente igual en casos parecidos, como por ejemplo lo de las autopistas. Y sin embargo, cuando lo hizo Rajoy, pues no pasaba nada y no se decía nada ni nada de nada, y ahora los CDRs actúan, y entonces ahora sí que es pues poco menos que no se puede gobernar Cataluña, es ingobernable la violencia de la calle y tal y cual, de los CDRs. O sea, estamos en un momento político y la clave es verlo desde una perspectiva política, y yo creo que después de la Andalucía con Vox, pues con más motivo, ¿no? Entonces es una prueba del algodón, es controláis efectivamente, como dices tú, Óscar, o controláis o no controláis a la calle, porque si no controláis la calle tampoco tiene mucho sentido que negociemos muchas cosas. En todo caso, es un preámbulo posible de tomar medidas, porque las medidas le vendrían muy bien al PSOE en todo el resto del Estado, en el conjunto de cara a las elecciones autonómicas y municipales. Y yo creo que hasta no le viene mal a Pedro Sánchez que los varones protesten y se radicalicen para combatir a la derecha con el tema de la ilegalización de los partidos independentistas, etcétera, etcétera. Pero le viene bien para utilizarlo como argumento en la negociación con los independentistas. Oye, que aquí no se puede andar con bromas.
Que a mí me están pidiendo, ¿no? Porque hem sentit, claro, que García, claro, Page o que Lambán avui mateix, els, claro, presidents socialistes, estiguin obrint la possibilitat, claro, de ilegalitzar partits independentistes.
Claro, y, pero la filosofía es, Pedro Sánchez dice, y yo tengo que controlar eso, si enfrentarme a la derecha, hombre, por parad vosotros, y perdona, por el presidente, ¿no? La alusión al honorable, pero parad vosotros a Torra y las alusiones a Eslovenia, a la violencia, etcétera, que conllevaba históricamente, etcétera, etcétera. Es decir, aquí o todos jugamos, entre comillas, al camino del medio, a lo que en el fondo se plantea como que el gobierno socialista lo que puede hacer es crear la pista de aterrizaje para que aterrice en el futuro un avión que lleve la convivencia consigo y que reconozca derechos históricos o territoriales o incluso el derecho a decidir, ¿no? Pero pactadamente, ¿no? Que ayer ya, y claro, tampoco, no está tan descontento. Ayer ya se habló de referéndum pactado aquí en el debate, de referéndum pactado por parte de Esquerra, que lo viene reivindicando hace tiempo, pero también de gobierno, de referéndum negociado por parte de Campuzano y por parte del PDeCAT. Es decir, ya se está hablando de un referéndum de autodeterminación convenido, acordado con el Estado, ¿no?
Pero cosa Pedro que Sánchez dijo que no, dijo no, que perdón. Nunca sería como Cameron.
No, claro, pero dijo que él no haría el referéndum y además la salida que da es un estatuto tiene una explicación que es un poco larga, pero resumo muy fácilmente. Para el Tribunal, un presidente del Tribunal Constitucional que ya no es, nos dijo claramente, Cataluña quiere votar. Y eso es inevitable, pero Cataluña quiere, hay que cambiar la relación con Cataluña. Pues se puede hacer con un estatuto nuevo, en vistas de que este otro quedó tocado por el Constitucional y de mala manera, y entonces el estatuto nuevo supone que por un lado haya reformas territoriales y por otro lado se vote, pero se vote como estatuto. Entonces se cumplen las dos necesidades del pueblo catalán, decían ellos, que dicen ellos. Entonces la idea de un estatuto avanzado, negociado y tal y cual como salida, no es un referéndum, pero en el fondo lo que está por detrás es hacer una revisión completa de la del derecho a decidir, ¿no? En todo caso, ¿qué es lo que pasa? Es decir, ayer reconoció Pedro Sánchez dos cosas muy importantes a los nacionalistas. Una, a Campuzano, que dejara la puerta abierta a aprobar los presupuestos y que luego se discutan enmiendas parciales y ahí se rechace lo que haga falta, pero que se puedan discutir los presupuestos, por un lado eso, y por otro lado el tema de precisamente el referéndum, no lo agradeció, pero sé que por detrás lo dijo, ahora ya hablan. El sector, sobre todo independentista, no republicano, ahora ya habla de negociar el referéndum. O sea, si hacemos un día un referéndum, que sea pues como en Escocia, como sea negociado con el gobierno central. Y ahí es donde entra lo que has dicho tú, Ampar, que es el tema de que no tiene que... Es que no sé cómo explicarlo sin entrar en el meollo... del asunto, ¿no? O sea, no voy a ser Cameron, quiere decir, yo no voy a meterme en un berenjenal,
claro,
si no está resuelto antes, y esa es la clave. Entonces, de alguna manera, no dice yo no me voy a... Dice no al referéndum y yo no voy a ser Cameron, pero sí a una revisión futura territorial, o lo más pronto posible, que deje puertas abiertas también a eso, no ahora, pero vamos... a un referéndum pactado con el Estado, y en todo caso si no está pactado por el Estado no vale nada.
Un referéndum pactado como hicieron los escoceses después de votar no, de que saliese el no, es decir, como si hubiésemos saltado el referéndum hubiese salido no y entonces pactar.
Exacto, pero pero fue Cameron el que abrió el melón y bueno, pues estaba subconvencido que tal y se le fue las manos, ¿no? Perdón, además Cameron el que abrió fue el melón del Brexit, o sea, también, o sea, de que es que yo creo que Pedro Sánchez además está pensando en, cuando te he dicho lo de la filosofía de la pista de aterrizaje es muy interesante, o sea, es que no tiene una solución inmediata a esto, entonces al no haber una solución inmediata, o sea, de buscar una, o sea, por ejemplo, hablar de un referéndum ya, es decir, porque la presión es muy grande de los poderes fácticos, o sea, además para hablar en plata, que son económicos y son políticos y son militares y sobre todo, aunque luego tengan más o menos fuerza que hace 40 años, ¿no? Pues el planteamiento es vayamos despacio y como mucho, o sea, atendámonos la mano, dialoguemos, avancemos y dejemos puesto el aeropuerto, la pista de aterrizaje para una negociación futura que ya aborde esto desde un rigor mayor que incluya el derecho a decidir, ¿no?
A ver, un segon, Raimundo, perquè tinc mans aixecades a la taula. Jordi.
Sí, hola, Raimundo. Hola, bueno, no, yo más que nada de creo que en el discurso de Pedro Sánchez se puede ver la botella medio vacía o medio llena. Y se puede ver medio llena con la propuesta del 75%. Lo que pasa es que el 75% ya existía con el Estatut d'Autonomia del 2006, cuando cerca del 90% de los diputados catalanes, 120 contra 15, votaron el Estatuto. Y tampoco sirvió para nada. Es decir, ni que, aunque Zapatero prometió que lo que dijera el Parlamento catalán, pues él lo apoyaría, pues tampoco sirvió para nada. Y el Estatuto pues no tiró adelante. Tenemos un Estatuto muy diferente del aprobado por el Parlamento de Cataluña.
No, no, sin duda. Pero es que yo creo que hay algo más todavía de profundidad, una carga de profundidad mayor. Por primera vez, o lo que se puso en cuestión seriamente por el Tribunal Constitucional no era solo la cosoberanía catalana, era la soberanía española, porque también ese estatuto lo había votado las Cortes. Es decir, la soberanía española había apoyado ese estatuto que se carga el Tribunal Constitucional. Pero encima ya, por supuesto, con lo que es para mí más importante, que es el voto popular directo que había dado el sí al estatuto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se puso en cuestión un tema central que es que hay que revisar, que es, por ejemplo, también el Tribunal Constitucional y su politización, y cosas muy, muy, que son más de profundidad. Yo es que siempre recuerdo a la gente que sabe, es decir, que tiene memoria histórica, ¿no? El que siempre ha ido ligado el separatismo al acabar con los rojos, ¿no? Es decir, no, es una cosa que se dio en la Guerra Civil, se daba antes, se dio después en las huelgas de principios de siglo de Barcelona con los pistoleros de la patronal contra los anarquistas, etcétera. Siempre se mezcla separatismo y tal, interesadamente por los que tienen aquí interés económico, que siempre es lo que hay detrás, intereses económicos en Madrid. O sea, que yo creo que todavía hay que mirar muchas cosas por el norte, teniendo en cuenta la lucha de clases, que son distintas, que son ya variadas, que son diferentes, pero siguen existiendo. O sea, es como las megas, que no hay lucha de clases, pero a ver, ailas.
A ver, las ailas. Raimundo, gràcies per donar-nos aquesta visió, aquestes claus des de Madrid. Gràcies i bona tarda.
Bona tarda a tots vosaltres.
Adéu.
Passant 5 minuts de 2/4, aquesta sensació que hi ha a Madrid que el govern espanyol posa aquesta prova de foc, podríem dir, al govern de la Generalitat, per veure si es pot garantir o no que es faci aquesta reunió. A mi la sensació que em fa de les propostes d'avui d'Òmnium Cultural i de l'ANC és que una part de l'independentisme també ho ha vist així i que s'intenta aglutinar les protestes d'una determinada manera, mentre que els CDRs mantenen la seva proposta d'un altre tipus de manifestació. Per tant, veurem què és el que veurem el 21 de desembre.
Sí, un amic meu feia broma avui a Twitter dient que eren protestes en les que podien anar a comprar regals de Nadal. El que sí que és cert és que, a veure, que des que es va convocar aquesta reunió han passat moltes coses. S'ha accelerat la dinàmica política perquè, bueno, tenim presos en vaga de fam, perquè hi ha hagut totes les conseqüències de les eleccions a Andalusia, i també s'ha accelerat la certa retòrica molt soflama i molt bullent. Clar, això, aquesta reunió, que podia interpretar-se d'entrada com un gest, com deia el Jordi, clar, també pot fer ara la interpretació contrària, que és una prova de foc. El cas és que ens trobem que això s'està aguditzant més a cada moment, perquè fixa't ahir que teníem tots aquests primers passos, aquests tímids brots verds de distensió, però ara ens trobem també en el contrari. Per tant, com s'arriba a interpretar la reunió tindrà molt a veure amb com es gestioni directament sobre el terreny.
Tu deies que el teu amic parlava de protestes per anar a comprar, com dient, protestes pacífiques, i aquesta és la qüestió. Jo diria que tal com estan avui cridant a dir que hi vagi tothom i que s'asseguin allà a fer mitja, em sembla que han dit.
Sí, però amb això, ara també el Carlos, que també demana la paraula, veient a través del Twitter del programa les respostes que s'estan donant a les propostes de mobilitzacions d'Òmnium i de l'ANC, no sembla que sigui la lectura que en fa la gent.
En tot cas, recordem la protesta de la Conselleria d'Economia, que va ser pacífica, i de què va servir. És a dir, si algú vol muntar-se una història de violència, se la muntarà, si cal. És a dir, passi
el que passi. Estem en un escenari molt diferent.
Passi el que passi.
Estem en un escenari molt diferent i haurien de ser prou intel·ligents. Estem en un escenari molt diferent, primer, perquè estem parlant de governs diferents. Després, perquè en el cas de la Conselleria d'Economia era una actuació judicial. Aquí és un...
quelcom que a priori no té més transcendència que el Consell de Ministres, que té la que té, òbviament.
Igualment, Marc, però tot allò de la Conselleria d'Economia és un despropòsit i són a la presó, i fa un any que són a la presó per allò, que no va ser res.
Sí, jo no vull entrar estrictament a qualificar el tema del Departament d'Economia, perquè ens aniríem per un altre costat. A mi el que m'agradaria és veure una mica el pronòstic del que podria passar si hi ha violència o no hi ha violència. O sigui, manifestació en tindrem de totes, perquè la gent vol manifestar-se, vol expressar el que sent, etc. Si tenim una manifestació molt ampla i sense violència, legitima a les dues parts per poder parlar.
Sense violència sempre ha sigut així,
I si hi hagués violència, és al contrari, queden deslegitimats tant uns com els altres.
Quan estem dient violència,
parlar.
Estàs dient violència per part dels manifestants, no per part dels repressors, no per part de la policia.
Per exemple, el president Torra i el conseller d'Interior, Miquel Buch, es van queixar que el dia de la Constitució hi va haver gent que va intentar saltar-se el cordó policial.
O sigui, deixem-ho amb violència molt òbvia.
És que jo volia acabar el raonament, perquè hi ha un punt del Raimundo que no estic d'acord, i això jo crec que és un error molt típic dels comentaristes polítics.
Ho podries haver dit abans d'acomiadar-lo. Sí. Perdó.
Ja havia intentat, però... però és molt normal, ells tenen una sensibilitat, un tarannà, en el que moltes vegades diu, bueno, això el que s'ha de fer és llegir-ho, concretament ha dit, la clave és leer-lo des de la perspectiva política. Però és que els fets polítics acaben afectant el comportament social, acabem tenint efectes en els comportaments socials agregats, en la manera de veure les coses.
I que no passen estrictament per la raó, no passen estrictament pel cervell, diguéssim.
Exactament. Llavors, no podem fer només una lectura política. Aquesta lectura política després té efecte directe en el comportament de la gent. Per què dic tot això? Perquè per mi és central. O sigui, jo crec que pot ser un bon pas si tenim unes manifestacions, que la gent que vulgui manifestar-se que pugui anar, i acaba això pacíficament. I això ens dona una oportunitat a tots plegats, jo crec.
Jo voldria dir que, sobre el tema de la violència, home, a Catalunya, fa 10 anys que es fan manifestacions multitudinàries, les més grans manifestacions que s'han fet a Europa, i normalment no hi ha hagut ni un paper per terra ni una paperera cremada, és a dir, no hi ha hagut violència. Si volem buscar violència, la podem trobar aquí a Catalunya Ràdio el dia que la ultradreta va baixar des de dalt, de la Diagonal, més amunt de la Diagonal, i amb total impunitat, i aquí sí que hi va haver impunitat perquè ningú no va intervenir, doncs van trencar els vidres de l'emissora, com van pegar a tota la gent que es van trobar per davant. 139 accions violentes en 2 mesos per part de la ultradreta. Per tant, què és el que em preocupa a mi del dia 21?
Hi pugui haver provocadors.
Hi pugui haver provocadors, i després em preocupa una altra cosa. Abans parlàvem del 20 de setembre, que el Carlos deia, no vull parlar, jo només vull dir una cosa, el dia 20 de setembre no va passar res allà. I els que hi érem ho sabem, no va passar res. Hi ha 2 innocents a la presó per res, perquè no va passar res. Però llavors hi havia una direcció política a tot aquest moviment. I avui en dia no hi ha cap direcció política. I això és el que més pom fa. És a dir, no hi ha unitat d'acció entre els partits independentistes i no hi ha una direcció que digui realment el que es pot fer, el que no es pot fer. Allà el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart van desconvocar la gent.
Sí.
Amb una paraula del Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart, amb més queixes o menys queixes, la gent se'n va anar cap a casa. I ara no hi ha ningú que pugui fer el paper que feien el Jordi Sánchez i sobretot el Jordi Cuixart.
És que això ens hi trobem, perquè quan escoltes, o per exemple, quan parlava amb el Raimundo sobre què és el que ell flairava a Madrid, ell deia no. I també vol el govern de la Moncloa veure si el govern de la Generalitat controla o no els CDRs. És un desconeixement del CDR, sí, perquè el CDR, sí, controlar els CDRs, sí. Qui controla els CDRs?
Controla ningú, clar.
És a dir, tu pots dir-li al CDR que faci una cosa o que faci una altra, però ningú et garanteix que et faci cas, perquè per la seva pròpia estructura és que no és tan piramidal, més sí, aviat és molt assembleari. Clar, la gent dirà, no, però quan el president Torra els hi diu apreteu, ells apreten. Bé, però igual si,
bueno, però
si
el això, que els hi diu... Amb això el que et vull fer una apreciació, per això jo sempre m'estic queixant de la retòrica inflamada, perquè justament és molt més fàcil inflamar la gent que després fer-la baixar, perquè si diu apreteu, apretaran, però si diu no apreteu, apretaran.
Van per lliure, jo diria.
No, però jo crec que el CDR pot fer més cas o menys si el que els hi dius els hi convenç o coincideix amb el que ells volen. És a dir, quan els hi diu apreteu i ells volen apretar, doncs et fan cas. Ara, si els hi dius no apreteu i ells volen apretar, doncs...
És un viatge de confirmació.
No és res gratis. O sigui, això, el dibuix que és... o la imatge que ens donen és allò del... de la pasta de dents, no? Que un cop l'has tret fora, no hi ha manera de ficar-la dintre. Doncs no és gratis. Si nosaltres, amb debats, amb comentaris, sobretot els que tenen responsabilitat política, traiem la pasta fora del tub, doncs, escolta'm, això després és molt difícil.
La pasta mai ha sortit del tub, mai. Estem parlant d'una violència que no ha existit i
tens una visió, jo crec que...
Em dóna molt la idea...
Una part d'aquesta violència, i no és cert. O sigui, digue-li a representants polítics de diversos partits que no necessàriament són independentistes. O sigui, jo crec que parlar de violència generalitzada és un error i és una falsedat. Però que tenim una posició de previolència amb fets puntuals.
Previolència, què és? Què és previolència?
L'altre dia, perquè tu feies referència a lo de l'autopista, l'AP7, em sembla que era, doncs, clar, allò hi havia dos morts i tal. Jo estava fent referència al moment en què els manifestants dels blocs constitucionalistes estaven a punt de trobar-se...
Tu parles de Girona,
De Girona, i si no recordo malament...
El dia 6 de desembre, i després a Terrassa.
En aquell moment, imagina't que els Mossos no intervenen. Jo puc estar en desacord i puc criticar, perquè és molt fàcil des d'aquí criticar els Mossos, però imagina't que no intervenen i que hi ha... Què passa en aquell moment? Tu creus que no hi ha una violència real entre uns i altres? Clar que la tenim.
A la vaga de taxistes, amb els d'Uber, ja passava el mateix. Quan ve un cotxe... Vull dir, que no traguem les coses de mare, tampoc.
No, cal treure-la de mare, s'ha de ser prudent.
S'ha de poder protestar i s'ha de poder... Hi han de poder haver contramanifestacions i la policia ha d'estar allà intervenint justament perquè no es barallin, de la mateixa manera que quan en un programa de ràdio convoques dos persones que no es porten bé, doncs els poses a dos camerinos diferents i ja està. I això...
Tenim camerinos?
No. A la tele.
Vull dir, de tele. Estava pensant en Hollywood Ending. Estava pensant en Hollywood Ending quan estan tots menjant canapés i hi ha el rabí i hi ha els neonazis. I llavors diu, sobretot, poseu-los el camerinos diferents. I fan molta broma d'aquesta qüestió. Però la qüestió és que sembla que hi hagi ganes. A veure si hi haurà violència. Això no és, per molt que els hi faci il·lusió, no és l'Ulster, de veritat. I llavors m'agradaria recordar que ahir, en la tertúlia d'ahir, una frase molt interessant, que em sembla que va ser en Xavi Barrena, que va dir una actitud de Pedro Sánchez no canvia per unes paraules, canvia per uns fets, probablement, canvia per Andalusia, no per cap paraula del president Torra, afortunada o desafortunada. Que jo crec que hi ha unes ganes de legitimar-se que suposo que uns i altres ens estan utilitzant.
Mira, com que hi ha hagut aquest silenci, ha passat un angelet, tres quarts de...
Bufador groc, un angelet groc com el del pessebre dels pastorets.
Tres quarts de quatre, els pastorets de Girona. Que el popular s'ha queixat perquè els àngels van de groc.
És que és per flipar, de veritat.
Tres quarts de quatre, anem a la publicitat i tornem.